Bona tarda. Avui tenim la tercera sessió del seminari i com us vaig comentar algunes i alguns dels meus alumnes a classe, tenim l'honor de tenir entre nosaltres la professora Teresa Maria Bunyola Sibidal, que l'heu d'aprofitar perquè és una de les historiadores que més en sap d'història de les dones, també de la vida quotidiana i d'altres temes, però a Catalunya, la persona que més en sap. Aleshores, aprofiteu-la com que se mereix per satisfer totes les curiositats que tingueu, perquè val la pena. Perquè no sempre es té a mà una persona que et pugui contestar curiositats que teniu. Sobre el favor de la boníssima presentació de la Teresa, per començar el dia de dir que la sento com una mestra, perquè va ser la professora que em va iniciar en la recerca en un grup que en alguna classe us he parlat, que és de la Breuda, i que publicar coses i després, quan es va desfer el grup, vam publicar coses juntes. Per tant, és també la meva mestra. La Teresa, a part de la mestra de la Mireia Comas, que la vam tenir dimarts. La professora Teresa Bunyola Sibidal és doctora en Història per la Universitat de Barcelona. Ara està jubilada, era professora del Departament de Medieval, que ara és del Departament d'Història Medieval i d'Arqueologia. Les seves línies principals de recerca, com es deia fa un momentet, són la història de les dones, la història de la vida quotidiana, la història dels infants i la consideració de la infància en molts aspectes, la història dels marginats, dels espais medievals i també una preocupació molt important sobre la didàctica de la història. Ja ha dirigit diversos projectes en aquest sentit. Pel que fa a la història de les dones, la va iniciar una data que no estava ni pensades ni pensats, ni tan sols, perquè va començar en l'any 1969. Quan era molt joveneta, amb la seva tesi de llicenciatura sobre el tema a l'estat espanyol, o sigui, no només a Catalunya, sinó a l'estat espanyol, ha dirigit el diccionari biogràfic de les dones, va publicar una història de les dones a la Catalunya medieval que tenia la biblioteca, o sigui que la seva tesina va ser una de les primeres, dels primers treballs a Catalunya sobre història de les dones i de la vida quotidiana. O sigui, va obrir una línia, obrir camí amb una línia de recerca historiogràfica. Les seves darreres publicacions són La vida i la mort entre horts i vinyes, Barcelona 1375, i un llibre molt maco, que també tenia la biblioteca, que són Els usos amorosos de les... és en castellà, perdó. Usos amorosos de les mujeres en l'època medieval. Que tenia la biblioteca. D'acord? Doncs podríem parlar de la bibliografia i dels treballs de la professora Bunyoles tota la seva conferència, perquè en dona de sí la seva vida i la seva trajectòria, però no, l'important és que parli ella. Aleshores, la seva conferència, com teniu en el programa, és Els sabers i l'experiència femenina a l'edat mitjana, i jo li dono la paraula a la Teresa i al micro.
A veure, em sentiu bé o no?
Sí, ara m'ha dit.
Sí, Si no parlaré sense micro, cridaré, no? Sentiu bé, segur. Molt bé. Doncs bona tarda. Bé, anem a parlar de dones sàvies. A veure, sí, et va bé així?
Sí.
Em sentiu? Parlarem de dones sàvies, però vull començar per fer una mica de metodologia, és a dir, com he enfocat jo a l'estudi de les dones sàvies. Primer de tot, doncs, evidentment, buscant el marc on vivien i on es movien i on aprenien aquestes dones sàvies. I això em dona unes evidències després d'haver estudiat el tema, evidentment. Primer de tot, la societat medieval és una societat patriarcal, és una societat patriarcal jerarquitzada, feudal, dominada culturalment per l'Església. Per tant, això és la primera evidència que tenim, doncs, per poc que sapiguem d'edat mitjana, tothom molt bé. La segona evidència és que la cultura dominant es basa en la paraula escrita i que la majoria de dones no tenen accés a la paraula escrita. Llavors, la transmissió de coneixements s'ha de fer normalment d'una altra manera. La majoria de dones ho fan a través de la paraula i del gest, sense paraula escrita. De tota manera, hi va haver dones que van tenir accés a l'escriptura i sobretot a la lectura, és a dir, dones sàvies, que s'han silenciat. O sigui, no coneixem en els llibres d'història que apareguin aquestes dones sàvies que sí que van existir. Llavors, a part d'una saviesa popular que es transmetia per la paraula i pel gest, les paraules dones que sabien escriure i llegir, quin tipus de cultura, doncs, feien? Això és una pregunta que ens fem. I una altra de les evidències que vull destacar és que la condició de les dones empitjora al llarg de l'edat mitjana. És a dir, les dones estan millor considerades, més ben considerades, al segle XI que no al segle XV. O sigui que hi ha una evolució al llarg dels segles també. Una evolució que no necessàriament és positiva, sinó que en general és negativa, en aquest sentit de cara a les dones. Davant d'aquestes evidències, jo em faig unes reflexions. Tinc unes evidències històriques a davant i em faig unes reflexions. Si miro les dones del segle IX fins al segle XII, a Catalunya, per exemple, trobo a moltes protagonistes de la història. En els documents, si miro els índexs dels noms que surten en els documents del segle XI, per exemple, hi ha més dones que homes en els índexs. Dones protagonistes de la compravenda de terres, de les donacions, dels testaments, de la repoblació, de la rotulació de les terres, etc. Aquestes camperoles que treuen terres de l'Ebre. Trobem pioneres que repoblen i que són capdavanteres de grups de repobladors. Senyores que dominen castells, comtesses que governen, com la comtessa Ermessenda, i trobem dones sàvies arreu d'Europa en aquests anys que us he posat, aquests segles que he posat aquí dalt. Però el seu estatus es degrada. Es passa del dot marital al dot femení. A la societat feudal, la dona només està considerada en aquesta societat tripartita, en què hi ha els que lluiten, els que resen i els que treballen, a les dones es considera que han de servir en els homes que lluiten, que resen i que treballen. La seva feina és servir-los, dintre de la teoria medieval. És a dir, que hi ha tres grups socials d'homes i un quart grup social, que són totes les dones, que serveixen a aquests homes. I l'Església, per exemple, en veu de Sant Tomàs, diu que l'home és el principi i la fi de la dona, així com Déu és el principi i la fi de tota criatura. Per tant, la dona està concebuda només en relació al servei a l'home. És a dir, s'ha degradat des del segle IX, segle X, segle XI, que trobem dones protagonistes de la història, ens trobem amb una degradació. Aquesta és l'evidència que us voldria remarcar. No parlarem del per què de tot això, perquè vull anar directament a les dones àvies. Em pregunto, davant de l'exclusió de la cultura dominant, de la que parlàvem abans, les dones estan excloses de la cultura escrita, les dones allà de tota l'edat mitjana tenen un accés molt limitat a la cultura escrita. Quina és la seva resposta? Aquesta és la pregunta que jo em faig, la reflexió que jo em faig. Quina resposta tenen les dones que sí que tenen coneixement de la lectura i que poden escriure? Què poden fer aquestes dones? Per un costat, acatar i transmetre el model cultural dominant. Acatar i transmetre el model feudal, el model de l'església. També poden crear una cultura paral·lela amb les estratègies pròpies de les cultures dominades, perquè hi ha estratègies culturals pròpies de les cultures dominades. I el que voldria veure si les dones fan servir aquestes estratègies pròpies de les cultures dominades. És a dir, es reivindiquen amb elles mateixes i neguen tota la càrrega negativa que té la dona, que li donen a la dona els pensadors del seu temps. És a dir, les dones lletrades aprofiten els coneixements per alçar la seva veu. Es mostren amb una cultura pròpia en defensa de les dones. Les lletrades tenen uns saber i unes pràctiques pròpies de dones. I dintre d'aquestes reflexions em decanto per pensar que la principal estratègia és la genealogia, la solidaritat, la sororitat, és a dir, el recolzar-se entre elles davant d'aquesta exclusió. Seria, partiria d'aquestes reflexions. Ho dic perquè, com historiadors o com estudiants d'historiadors, partim d'uns coneixements i d'unes reflexions que fem damunt d'aquests coneixements. I quan tenim les preguntes, hem de cercar les respostes. I les respostes les trobem en les fonts. Però sempre hem d'anar una pregunta a les fonts. És a dir, si jo soc arqueòloga, per exemple, i em trobo una olla, si només dic què és això, és una olla, doncs ja he acabat. Sí, he de fer unes reflexions damunt d'aquella olla. Qui la feia servir, què, per què, doncs, per què es feia servir, etc, etc. Doncs amb els documents és el mateix. Jo em faig unes reflexions i vull donar respostes en aquestes reflexions a través d'una documentació que penso que teniu a la vostra disposició. Hi ha dos tipus de savieses. Dones que destaquen en la cultura dominant, és a dir, la cultura escrita, i les dones que practiquen i transmeten l'altra cultura, la cultura popular. Jo avui em referiré a les primeres, exclusivament, a les dones que tenen accés a la cultura dominant, a la cultura escrita. En una altra ocasió podem parlar de transmetre la cultura popular, de la transmissió de la cultura popular, però avui vull parlar de les dones sàvies. Coneixem moltes dones sàvies medievals. Jo el que he fet és, de les moltes que puc anomenar aquí o que ho mireu vosaltres, de triar-ne unes poques, agafar-ne una en el context europeu, una dona sàvia en el context europeu, i una altra dona del nostre context, de la nostra cultura, per veure doncs que tenim també exemples de dones que tenien unes possibilitats culturals. De la primera dona que us parlaré és una dona alemanya, d'Isabarda de Vinge. Aquí teniu les dates, és una dona que va viure al segle XII, li heu de dona que va viure molts anys, una dona que va morir vella, que ens preocupem el dinar d'aquest segle XII. Va ser una abadesa del monestir tocant a la ciutat de Vinge, a Alemanya, a la Renània, i aquesta dona és escriptora, és música, pintora, mística, visionària, predicadora, ella predica, és metgessa, escriu llibres de medicina, poetessa, lingüista, lingüista perquè inventa una llengua. Heu sentit la paraula esperanto, no? Algú que volia fer una llengua que entengués tothom. La Hildegarda ja ho va voler fer en el segle XII, una llengua que l'entengués tothom. I va inventar una llengua que l'entengués tothom. Bé, diplomàtica, i finalment l'Església la va considerar santa. És santa de l'Església Catòlica, tot i que jo penso que no s'hagués viscut al segle XVI l'haguessin cremat, però va tenir la sort de viure al segle XII. Aquests dibuixos són els dibuixos que ella pinta en la seva obra i que ens vol il·lustrar les visions que té. Ella té visions i les dibuixa, les pinta. Aquí es pinta bé ella mateixa, contemplant aquestes visions, que és aquest trosset petit d'aquí. Però us vull comentar aquesta visió. Els dibuixos són fets d'ella, de les visions que ella tenia. Fixeu-vos que hi ha una dona amb un gran ventre, és la saviesa. És la saviesa. Del cap de la saviesa neix Déu. I del ventre de la saviesa neix la humanitat. És una de les imatges que és molt bonica de l'Hildegarda. Una de les seves obres interessants, que no comentarem el document, és sobre el valor de les plantes, el valor de la natura. Té un llibre sobre el valor curatiu de les plantes, el valor màgic de les plantes i també sobre les pedres, el valor de les pedres, el valor màgic de les pedres. Està a dins del que és la medicina de l'època que practicaven les dones. La medicina de l'època que practicaven les dones tenia tres vessants. Els coneixements mèdics i els coneixements de les plantes, de la curació per mitjà de plantes, o sigui, això és coneixement mèdic i farmacològic, diguem-ne. Una part religiosa, una part d'invocació a Déu per la salut i una part de màgia. Sí, tota la medicina practicada per dones té aquestes tres vessants: la fe, la màgia i la medicina pràctica, estudiant les plantes, estudiant els malalts. Aquí, si teniu aquest document, no el vull llegir, però veureu que hi ha les tres coses, la fe, la màgia i la medicina. No el comento perquè és del llibre Física, que té dos volums, que és un llibre de medicina i de farmacopea. Sí que vull entretenir més en el segon text que us he posat. Una de les visions que té és una dona fantàstica, una dona impressionant, que està protegint, ajudant a les altres dones que veiem aquí. I una de les frases que té comentant aquesta imatge: oh, figura femenina, que gloriosa ets, deia Hildegarda. I que tenim aquesta frase que penso que és per tenir-la molt en compte davant d'aquesta visió. Una altra frase d'Hildegarda és aquesta altra que us he marcat en color també morat. La sang que taca és la sang de la guerra, no la sang de la menstruació. Fixa't, és una època que es pensava, la gent creia, que la dona, quan estava menstruant, era perniciosa, era... i fins i tot, doncs, no podia tocar una planta perquè es moriria la planta, o sigui, era una mena de perdició, no? I ella diu que la sang que ataca no és la sang de la menstruació de la dona, sinó que és la sang de la guerra. Penso que és una frase molt interessant per tenir-la en compte, perquè hi penseu, no cal que hi duguem moltes, però que hi penseu. Dintre d'aquest tractat de la física, també estudia el... Doncs, passa una mica psicològiques també, però una de les parts que em sembla que són interessants és, per exemple, descriu el coit, perfectament, està descrivint el coit en una de les pàgines, i aquí es compara l'amor de l'home amb l'amor de la dona. L'amor de l'home, en comparació amb l'amor de la dona, és en la seva ardor com un foc d'ardents muntanyes, que és difícil d'apagar, no com el foc de llenya que s'apaga fàcilment. Però l'amor de la dona, comparat amb l'amor de l'home, és com la suau escalfor que ve del sol i dona fruits. O sigui, està valoritzant la dona, o sigui, està escrivint a dintre del seu llibre de física, de medicina, que compara l'home i la dona i dona un valor a la dona, dona un valor específic a la dona, o figura femenina que gloriosa ells deia. Bé, una cosa que us vull dir, si voleu interrompre, podeu interrompre. Si voleu comentar, si voleu llegir els textos, si voleu comentar, o si hi ha alguna cosa que no s'entén, podeu preguntar-ho com vulgueu. Perdó. També és música, que us he portat un tros de bossolfa d'ella, però el text que vull comentar és el següent, perquè he volgut portar un fragment de Rocco Virtutum, que és molt, molt interessant. I us vull comentar aquest text. És una carta, penso que la teniu, una carta que escriu als bisbes de Magúncia, als bisbes de la seva regió. Resulta que els bisbes decideixen prohibir la música a l'església. Diuen que l'església no es canta i que es prohibeix la música, ni poden entrar instruments, i això és una cosa sèria, l'església ve de cantar. I de Garda es posa furiosa per això. I escriu en els bisbes. A l'oir-vos haguessin deixat de cantar l'ofici diví per celebrar-lo només llegint en veu baixa. I vaig sentir la veu procedent de la llum viva parlant de les diverses classes de lloances sobre les que David va dir a Salomó: llueu-lo amb el so de les trompetes, llueu-lo amb el salteri i la citra, llueu-lo amb tambors i amb dansa. I llavors el diable, envejós de la música que es cantava a les esglésies, va fer pensar en els bisbes que havien de prohibir-ho. Això és el que li havia dit. I continuo pel tros que he subratllat. Heu de vigilar sempre que en els vostres judicis no us enganyi Satanàs, que va arrencar la humanitat de l'harmonia celestial i de les delícies del paradís. Per això vosaltres i tots els bisbes heu d'anar amb molt de compte abans de tancar amb el vostre manament la boca d'algú de l'església que canti a Déu. Ella composava cançons i feia cantar a les seves monges i escrivia obres de teatre que representaven a l'església les seves monges. I han quedat, aquestes obres han quedat. I clar, això a les bisbes no agradava, però és que a ella tampoc li va agradar la prohibició que li van fer de no fer-ho, i va continuar cantant.
Perdona?
Sí, mira.
No entenc quina necessitat hi havia de prohibir que ell cantés.
Es prohibia la música dintre de l'església. En un moment fixeu-vos que es va prohibir la música i es va inventar una nova melodia, que és el cant gregorià, que va ser l'únic que es va permetre a l'església després. És a dir, que les cançons de Garda després no es va poder cantar a l'església, perquè no estava dintre del cànon del cant gregorià, que és l'únic que es va permetre a l'església.
I ella ho va seguir fent?
Això és anterior,
Però ella va seguir cantant?
ella continuava cantant, les seves monges es feia cantar i no es feia fer teatre. Sí, a dintre del seu convent, clar, a dintre del seu convent. Rebel·lant-se contra la decisió dels bisbes. Però és que també escriu una carta a l'emperador, a l'emperador d'Alemanya, a Frederic I, Barba Roja, no ho sentit a parlar, suposo. Escriu una carta quan pensa que ha actuat injustament, que el rei no ha actuat amb justícia. I li diu, escolta, o rei, i vigila. Quan un altre rei més poderós i excel que no pas tu, no et tiri a terra a causa de la ceguera dels teus ulls, que no veuen com has d'empunyar el teu ceptre per tal de governar amb justícia. És una carta de cap a 1164, en un moment en què doncs, ella fins i tot escriu al rei advertint-lo de que Déu el castigarà perquè no actua amb justícia i demanant que actuï amb justícia. I aquesta és una altra de les visions d'Hildegarda, una visió de l'univers en forma pràcticament de vagina. Si reflexionem sobre Hildegarda d'avui, veiem que hi ha una defensa de la natura, dels valors de les plantes, dels valors de la terra, una reivindicació sobre les dones, que tenen de positiu les dones, que dèiem abans la figura femenina que eren aquests, no? De la música, reivindica la música com a una de les formes de religiositat més important. És la música, és el cantar, el lloar a Déu, per exemple. I després reivindica la justícia, i que no es pot ser injust, el rei no pot ser injust. Fixeu-vos que són quatre punts que he destacat que em sembla que avui doncs, encara podríem reivindicar-los. Està, doncs, diguem-ne, podríem dir que està d'actualitat, que podíem llegir les seves obres i veure com encara són útils. Si agafes les receptes que té de medicina, són una delícia. Sobre el llorer, sobre el xiprer, sobre l'espígol, cada planta, perquè serveix a nivell no només físic, sinó també psíquic. És a dir, que donen ànims, que és molt interessant. I, va. Deixo de Garda, de moment, si voleu. Sí. En aquella època encara no era tan dolent, però t'he dit jo abans que en el segle XVI l'haguessin cremat, per bruixa segurament. En el segle XI, ella encara podia dir això, encara pot dirigir-se al rei, pot dirigir-se als bisbes, s'escriu a Sant Bernat, o sigui, hi ha tota una cadena doncs, d'epistolar molt interessant. Té cartes d'amor, vull dir, té tot un episodi bastant interessant. A veure, el problema, saps quin és? Que després es va silenciar. Tot el que ella va fer va quedar tancat, conservat, però no es va transmetre. El que s'ha d'evitar és que es transmeteix, això. El problema de la saviesa de les dones és que se'ls va negar aquesta saviesa, se'ls va negar la transmissió. Perquè el de Garda l'hem tornat a descobrir, però no té escola, diguem. Es van guardar les seves obres en secret, tancades. I no va tenir transcendència, diguem-ne. O sigui, no són les obres de Sant Tomàs, que van transcendir a dintre de l'Església i van donar força, m'entens? O sigui, sinó que van quedar tancades, perquè doncs en el patriarcat no li interessava gaire tot això, evidentment, no. I a la pròpia Església, tot i que la va fer santa, tot i que la va fer santa, tampoc m'interessa. Bueno, va ser beata fins fa poc, va ser santa fa no sé si va ser a primers d'aquest segle, Era beata. Sí. Va ser el papa que està ara retirat, Benet, que la va passar de beata a santa. La consideraven beata, però ja van santa a dintre del seu entorn, van anar-hi, etc. Però l'Església li va donar el títol de beata i no la van fer santa fins a aquest segle. I ara us he dit que us portaria un exemple de dones d'Europa sàvies i un exemple de dones d'aquí, perquè veiem que aquí també hi havia dones que estaven preparades. Digue'm.
Sí, perdona, jo sóc aquí legada també. Com hi havia també, o sigui, eres l'única dona que es va atrevir a escriure-li una carta, per exemple, a un emperador per dir-li, escolta, no ho estàs fent bé?
És la que tenim. No sabem si altres dones li deien de paraula o li escrivien, però la font que tenim és única, és aquesta. Però això no vol dir que hi haguessin altres persones que també li diguessin, no, que no ho trobava bé. No ho sabem.
Sí, perquè sembla un fet bastant, no sé, molt xocant que una persona escrigui a una altra.
Tenia molta autoritat aquesta dona, Tenia una autoritat moral que, dic, em sap Bernat, amb la... escrivia els llibres, escrivia el rei i tenia una autoritat moral. No tenia poder perquè era l'abadesa d'un petit monestir. I una cosa és el poder i l'altra és l'autoritat, que són dues coses diferents. Ella tenia una autoritat moral que feia que pogués escriure en els bisbes, renyant-los, i pogués escriure al rei renyant-lo. No totes les dones, ni cap més home, potser tenia aquesta autoritat moral.
Sí, devia tenir també el seu renom, no?
Tenia renom, sí. Era tinguda per sàvia ja en el seu entorn. Era tinguda per sàvia perquè era una sàvia, realment. Passo de dona, I passaré a Arsène de Fluvià, Arsène d'Àger, que va viure un segle abans que Hildegarda. Va néixer fa uns 1000 anys. Provenia d'una família rossellonesa que es va establir a la Segarra en el moment de la Reconquesta, diguem la Reconquesta entre cometes. Es va casar amb un cavaller de l'Urgell, Arnau Mirgatós, es va casar cap a l'any 1033. Va ser mare de 5 filles i 2 fills i només hi van sobreviure 2 filles. Els altres van morir petits. Un d'adolescent i els altres petits. Ella intervé en la conquesta i repoblació de la vall d'Àger, que és aquesta vall que teniu aquí, en aquesta fotografia. Té una activitat política i diplomàtica molt important al costat del seu marit i també ella, pel seu compte, i sobretot una tasca constructora. Ella construeix, fa construir, té voluntat de que es construeix. D'aquesta dona ens ha quedat essencialment el seu testament. Fixeu-vos que en el cas de les dones lletrades normalment són religioses, són monges com Hildegarda, per exemple, però també n'hi havia de laiques que sabien llegir. Arsène sabia llegir. Bé, veurem una mica. L'única font que tenim d'ella és el seu testament. Bueno, molts documents de, diguem-ne, polítics, però com a font directa d'ella tenim el seu testament. En el seu testament dona valor a la paraula escrita, per tant, ella pensa que és important la paraula escrita i diu en els seus administradors, els que han d'administrar el seu testament quan ella mori, diu que aquest testament el firmaré al peu, com és el meu costum, amb la meva pròpia mà. Així sigui acceptat per ells i, sens dubte, sigui distribuït a qui jo hagi ordenat. És a dir, ella firmava amb la seva mà, firmava, i la paraula que ella escrivia volia que es complís. Fixeu-vos que és molt interessant també aquesta autoritat. Vol que els seus administradors compleixin el testament i ella el firma amb la seva mà. Es diu que ella sap escriure, ella sap firmar i que el valor de la paraula escrita és important. I dintre del seu testament també veiem que coneixia perfectament la Bíblia. Té una frase del llibre de la saviesa, per exemple, i té una frase de l'Apocalipsi, que és aquesta d'aquí. Fixeu-vos que aquest és el Beatus de Girona. Ella comenta aquesta part de l'Apocalipsi, comenta el seu testament. El meu perfumador d'or el deixo a Sant Pere per tal que pengi davant del seu altar juntament amb el meu perfumador, que és ple d'olors i sembla un codony. I és que això ho teniu de l'Apocalipsi, si voleu agafar el capítol 8, el verset 3-5, diu que quan arribi la fi del món, un àngel agafarà aquests perfumadors que estan davant de l'altar de Déu i els salvarà a els justos, no? I llavors amb el foc que hi ha dintre d'aquests perfumadors el tirarà a la terra i serà el final, doncs, de la terra, serà el final del món. Ella pensa que el seu perfumador estarà penjat fins a la fi del temps, al terra de l'altar de Sant Pere. Com a tasca constructora, demano la misericòrdia de Déu i la mercè del meu senyor, esmentat, i del seu marit, que si no pogués acomplir-ho jo en vida, faci cases d'hospitalitat per repòs i cura dels pelegrins i dels necessitats. Veiem, doncs, que hi ha una feina per construir 5 hospitals a 5 poblacions a les que ella tenia vinculació. Ho dono dels nostres béns mobles. I fixeu-vos, i allò que quedi dels meus béns mobles, ordeno donar-ho per a les esglésies, els sacerdots, els pobres, els captius i els ponts sobre les aigües i els espadalls malignes que han de ser construïts en els camins sants. Fa construir ponts i camins. I sabent que es va construir amb diners del seu testament un pont, perquè el seu marit, que va morir 4 anys després, ho diu, que acabi el pont que la meva dona va fer construir damunt del Noguera Pallaresa. És a dir, tenim, doncs, una voluntat de construir camins, de construir ponts i de construir hospitals. I també va fer, junt amb el seu marit, van construir la col·legiata de Sant Bernardo. És una... Té cartes, també, ella. Sabem que s'escrivia amb l'abat Oliva. Ho sona, també, l'abat Oliva, no? De l'abat Oliva en sabem molt, de l'Arsenda no en sabem res, no? No havíem sentit parlar mai. No tenim la carta de l'Arsenda, però tenim la contesta de l'abat Oliva, perquè els documents de l'abat Oliva s'han conservat. I l'abat Oliva escriu una carta dient en el Arnau Mir de Tost, en el marit de l'Arsenda, que li envia les relíquies que la seva dona li havia demanat en una carta. O sigui, l'Arsenda és la que demana les relíquies. I l'abat les fa enviar, dient que l'Arsenda li havia demanat que ve de volguda muller, ha demanat que enviï unes relíquies, les enviï. O sigui, tenir una tasca diplomàtica, posar en pau entre els comtes de Pallars i els comtes d'Urgell, que hi havia una mica de picabaralla, i casant la seva filla amb el comte de Pallars per establir una pau, té, doncs, una sèrie d'actituds diplomàtiques i de pacificació i també de repoblació. Té cartes de poblament de la Vall d'Àger formades per ella i pel seu marit. I és una persona interessant. Com en trobaríem d'altres, n'he portat un exemple, que clar, no és una dona sàvia com ens agrada, però és una dona que és nostra i que té unes capacitats i uns coneixements. I potser el que vull destacar d'ella, que és una dona casada, mare de família, i que té una cordial relació amb el seu marit i amb les seves filles. Les filles ja eren morts. Fixeu-vos com acaba el testament. Però jo demano cordialment al meu senyor i marit, per Déu, i la caritat i l'amor que Déu va posar entre l'home i la dona, que per la meva ànima ho compleixi, tal com s'ha dit abans. Li demana en nom de l'amor que hi ha entre l'home i la dona. Això ho fa posar per escrit en el seu testament. Això penso que és molt interessant, perquè el de Carre també parla de l'amor entre l'home i la dona. I aquí també està parlant amb noms concrets, amb l'home del seu marit. Però, a més, en els altres administradors del seu testament els hi ordena i aconsella per la fidelitat que em deuen i em vaig jurar que fidelment amb el meu home ho compleixi, ho faci. Fixeu-vos, demana en nom de l'amor i en nom de la fidelitat. Fixeu-vos que la fidelitat és la base de l'estructura feudal. L'estructura feudal es basa en la fidelitat. Llavors, doncs, veiem que té dos puntals que pensa ella que farà que això es compleixi. L'amor del marit i la fidelitat dels besants. Aquests són els escacs d'Àger que estan al Museu de Lleida, en part i en part per l'estranger, que és el que li deixa l'Ercenda al seu marit en el testament. Molt de pressa passaré per una pintora alemanya, Errada. És una dona que va viure al segle XII, veiem aquí també, és de contemporània d'Hildegarda, Ercenda és anterior. És una dona que va viure a l'Alsàcia i que va fundar un monestir. I va escriure un llibre, Hortus Deliciarum, l'Hort de les Delícies, el Jardí de les Delícies, que és una enciclopèdia. És un compendi de la sabidoria del seu temps, però sobretot és una enciclopèdia il·lustrada. Va dibuixar, va fer tots els dibuixos de l'enciclopèdia juntament amb les monges del seu monestir. Això és una de les il·lustracions, això és una altra de les il·lustracions. I no vull entretenir-me, només us he portat una pàgina que és el coneixement. Així com a Hildegard us he portat aquella idea de la saviesa, no? Aquí us he portat el coneixement, les arts, tot el coneixement, i es pinta totes les arts, totes les ciències en forma femenina. La música, l'aritmètica, la geometria, fixeu-vos, l'astronomia, la gramàtica, la dialèctica, la retòrica, amb elements que és aquest compàs de la geometria, no? I una mena de bacus per les matemàtiques, per l'aritmètica, la lira, la música. Si tenim aquí una sèrie d'elements que ens porten a tots els coneixements. I les pinta amb aquesta forma femenina i amb aquests vestits femenins. Sí, digue'm.
És la primera vegada que
no, perquè pensa que en la Roma antiga les muses i també estaven representades, les imatges eren imatges femenines. Sí, també hi havia moltes idees del coneixement que venen de la cultura antiga, de la cultura greco-romana, que també posen en femení moltes d'aquestes figures.
I la part medieval, però?
No, la part medieval tenim poques imatges, però no tenim imatges d'aquest tipus, vull dir. No en tenim. La part medieval, dones així, amb aquesta postura, amb aquest vestit i amb aquest compàs a la mà, doncs no les acostumem a trobar. En tenim ben poques.
Sí.
aquí la gramàtica, fixeu-vos aquí també.
O sigui, seria excepcional. O sigui,
excepcional, com a dibuix medieval, excepcional. La retòrica és una persona que està fent teatre, amb una màscara a la mà, i està recitant una obra de teatre, a la dialèctica, perdó. No comentaré el text perquè no tinc temps, em tindrà el temps a sobre. Però el que vull dir, el text és la presentació del llibre, quan ell era la primera pàgina del llibre, el que us he portat. I ja que parlo de pintores, doncs he de parlar de la pintora del Beatus de Girona, que va viure a la vora l'any 1000, és a dir, molt anterior a Herrada. Molt anterior. Us he portat, ella va fer, no va escriure realment, sinó que va fer les il·lustracions d'un comentari a l'Apocalipsi. D'un comentari de l'Apocalipsi va fer les il·lustracions. Us he portat dues il·lustracions perquè m'encanten aquests arbres que pintava. Jo trobo que aquest probablement amb una natura idealitzada o... m'encanten, vaja. I us he portat els arbres, aquests arbres, aquest arbre, que és una persona que puja la palmera, amb un podall a la mà, porta un podall a la mà i veieu que hi ha aquí una corda per fer-lo pujar i una altra estira per aquí la corda per anar a tallar les fulles de la palmera per celebrar el Diumenge de Rams, no? És bonic. I aquí aquesta és la bèstia de Babilònia, no? Babilònia, també en forma de dona, en aquest moment de dona, doncs, negativa, no? Sí, i digue'm.
Sí, perdona, és que, bueno, no sé si he acabat amb nen bé, però no entenc si la teva, o sigui, per aquest diu que la defineix com ajudant de Déu.
Sí, això és el que diu. Ella afirma, ella afirma, i diu en o en de, perquè no sabem si diu en de Pintrix o diu en de Pintrix, perquè ho diu tot junt, ho escriu tot junt.
Sí, que m'ha après l'ajudant de Déu.
Sí, en de Pintrix, és ajudant de Déu. Ella es considera ajudant de Déu, s'afirma com ajudant de Déu, és molt fort. Estem a la llibre.
De fet ho era. Perquè estava tramatent un dels llibres que era el
best-seller
de l'època.
Sí, era l'Apocalipsi. Ella comenta l'Apocalipsi.
Aleshores, és ajudant de Déu amb la transmissió del comentari.
Sí, com és la primera vegada que ho veig, m'ha semblat estrany.
Sí, ens sembla molt estrany avui, però aquesta dona es creia ajudant de Déu, ajudant a l'obra de Déu. Per què? Perquè estava dibuixant l'Apocalipsi. Perquè la major part de gent no sabia llegir. Per tant, les paraules de l'Apocalipsi no les podia llegir, però sí que podia mirar les imatges. Ajudava a transmetre la paraula de Déu en l'obra que en aquell moment es considerava la més important de la Bíblia, que era l'Apocalipsi. Ella es sent, es firma com ajudant de Déu. És fort.
Sí, sí.
És fort, vull dir, comprenc que t'hagi sorprès, perquè sorprèn cada vegada que ho llegeixes, no? Sí, però això, diu aquest document, sense dubte, sense dubte, diu això. És la seva firma en el llibre. Hem vist dues dones, primer, doncs, que sabien escriure, hem vist dues dones que pintaven, i saltem, fem un salt mortal. Les dones que hem vist van des de a prop de l'any 1000 fins al 1200. Ara farem un salt mortal i veurem dues dones de finals de l'edat mitjana, quan hi ha hagut el retrocés de la valoració de la dona, quan la dona ja està menys valorada, i quan la literatura del segle XIII, del segle XIV, menysprea la dona. En el moment de l'Herrada, en el moment de la Hildegarda, al moment de la Senda, no hi havia una literatura que despreciés la dona. La dona encara era valorada. El marit, quan es casava, li aportava un dot perquè li arribava una ajuda. Deien els documents, m'arriba una ajuda, per tant et paga un dot. I aquí se li han girat les tornes. Aquí la dona havia de portar un dot per casar-se, perquè, per ajudar les càrregues del matrimoni. Per tant, de ser una ajuda, la dona havia passat a ser una càrrega, legalment, però la llei de dir un dot perquè ets una ajuda, un dot perquè ets una càrrega. Per tant, legalment, en el dret, en el dret medieval europeu, havia canviat l'estatus de la dona. I ens trobem, doncs, en aquest moment en què havia canviat el tot l'estatus de la dona i que els homes estaven tan laics com eclesiàstics fent una literatura contra les dones, en aquest moment apareixen dones que es defensen i dones que defensen les dones. En aquest cas tenim, doncs, per exemple, la Cristina de Pizan, aquí tenim la seva cronologia, és escriptora, és la primera escriptora professional d'Europa. I encara ho diríem masculí, el primer escriptor professional d'Europa. Per què? És la primera persona que viu de l'escriptura. No hi va haver, en l'Europa medieval, abans d'ella, cap home ni cap dona que visqués de l'escriptura. Ella viu de l'escriptura. Viuda, una dona vídua, amb diversos fills, però no sobreviu una filla, trobar-se en grans necessitats econòmiques, havia estat educada pel seu pare, que era metge del rei de França, tot i que ella va néixer a Itàlia, però el seu pare era metge del rei de França i des de petita va viure a París, i era filòsofa, va estar en llibres de filosofia, estratega, perquè va escriure el millor tractat veritat que s'escriu de l'edat mitjana, això ressona, no?
Sí, una mica, però...
No, se sent. O sigui, el primer, el millor tractat militar va escriure ella. No es pot estranyar que existís a la seva època Joana d'Arc, eh? I amb Joana d'Arc era una excepció, però si la Cristina de Pizan fa el millor tractat militar, vol dir que les dones sabien alguna cosa sobre estratègies mèdiques. Era poetessa, té un llibre que es diu Les set balades, bueno, és mare de família, com us he dit, i jo diria que és feminista. Jo la definiria com feminista, encara que potser la gent d'història contemporània em diran que això és una barbaritat, però jo la considero feminista. Entre les seves obres destaca La ciutat de les dames i intervé en defensa de les dones una batalla verbal que hi va haver al llarg dels segles XIV i XV, que es deia la querella de les dones, en què els homes atacaven les dones, alguns homes les defensaven i algunes dones les defensaven. La primera defensa que jo voldria fer de destacar del seu llibre, en aquesta defensa de les dones, buscant del seu llibre aquesta defensa de les dones, és la defensa de les nenes. Si no defensem primer les nenes, si no comencem per les nenes, no farem res. Hem de començar per les nenes. I ella té una reflexió interessant sobre el tema. Diu, els homes del meu temps, quan tenen una filla, es disgusten, perquè volen tenir fills, mascles. I algunes dones simpletes doncs, segueixen els seus marits, i també ploren quan tenen una filla. I llavors ens diu que són les filles, més que els nois, les que es queden prop dels pares i els visiten més sovint, i es reconforten, i en tenen cura la malaltia de la vellesa. Es pot concloure que els que s'alteren i disgusten pel naixement d'una filla són ben ximplets. Aquesta era una defensa de les nenes, en un moment en què quan deixia una nena es plorava. I després ens diu, si hi hagués el costum d'enviar les nenes a l'escola i d'ensenyar-les com es fan els nens, aprendrien i comprendrien les dificultats de totes les arts, de totes les ciències, tan bé com ells. Les nenes han d'anar a l'escola. I sabeu que encara ens trobem en espais del món on es prohibeix a les nenes anar a l'escola, que és una cosa que ens hauria de fer plorar cada dia, no? És a dir, quan es prohibeix a les nenes anar a l'escola. És la primera defensa, jo penso, que ha de començar per aquí, per la defensa de les nenes. i empoderar les nenes, empoderar-les. Cristina, que vol construir una ciutat on les dones puguin viure lliures i en pau, té unes... Alegòricament parla amb unes figures. Una de les figures és la raó. I Cristina li pregunta la raó, és igual, és una nena. Si no ho permès mai a una intel·ligència femenina accedir a les ciències més notables. I raó, és a dir, la pròpia, Cristina, respon. Hi va haver nombroses dones, i encara se'n troben en els nostres dies, que foren molt grans filòsofs i que pogueren dominar disciplines a la banda més difícils i més nobles que no són el dret escrit i els estatuts dels homes. És molt interessant aquesta afirmació. És una càrrega frontal a la justícia, al dret. El dret sempre està, en aquells moments estava en mans d'homes. En aquells moments a Roma i a Grècia és igual. El dret l'escrivien els homes i el feien complir els homes. Per tant, estava a la mesura dels homes. I, per tant, en absolut, protegia les dones. I llavors ens diu que les dones fan coses més importants, poden estudiar coses més importants i més nobles que no el dret i els estatuts que fan els homes. Aquesta frase és per tenir-la en compte.
Una cosa, és que ara m'hi fixo, que a més a més és el dret, és masculí.
El dret,
el
dret.
És masculí, també.
I els estatuts. El dret i els estatuts els fan els homes.
I són paraules masculines.
Sí, les paraules estan en masculí.
Sí. En referència a les altres, a la geometria, a la raó... Sí. A la...
Sí. El dret no hi és en allà, no. A la base.
No.
El dret no és un art. No és un art noble, el dret. Val? Això és molt interessant perquè és una actualitat, però... brutal, però.
Brutal.
I llavors explica, dona una llista de dones que han fet coses importants a l'època antiga i a l'època doncs, no tan antiga. I llavors, després d'explicar-li que hi ha dones que han fet coses importants, diu, això és una prova irrefutable de que no hi ha cap tasca massa pesant per una dona intel·ligent. Una dona intel·ligent pot arribar allà on vulgui, però que primer s'ha d'educar. Primer se li ha de donar les eines perquè pugui desenvolupar-se, desenvolupar aquesta intel·ligència. I acaba construint aquesta ciutat alegòrica. O com seran felices les ciutadanes de la nostra ciutat. No hauran de temer mai que nous ocupants les expulsin. Heus aquí, doncs, l'obra del nou regne de família, molt més perfecte que el d'abans. Perquè les dones que seran allotjades no hauran de deixar mai les seves terres per concebre i donar llum a hereus per tal de perpetuar la propietat en el seu propi llinatge. Cristina és mare, eh? I cuidarà de la seva filla, de la Maria, i a l'hora de ser vella i posar-se malalta va voler anar a morir al costat de la seva filla. Però, tot i això, aquí no fa una defensa de la maternitat, com veieu, eh? No la fa de cap manera. Per què? Perquè el patrimoni ve del pare, eh? Perquè la propietat és el pare que desvela la propietat. Bueno, i així, entre parèntesis, la paraula pàtria també ve de pare. I la paraula nació ve de néixer, és a dir, de mare. Són dues coses diferents. Fixem-nos en la teologia de les paraules, perquè és molt important pensar-hi, eh? Sí, digue'm.
No és una pregunta, però m'agrada molt l'aspecte que digui tot això que la dona ha de perpetuar la propietat en el seu propi llinatge. No sé si ho estic entenent...
Perquè el llinatge ve de l'home.
Sí, però m'agrada molt que ella vulgui donar importància al propi llinatge de la dona.
Sí. Sí. Sí, perquè la propietat
sí.
Vindrà del pare. Eh? I ara ens convida a llegir el llibre i a visitar la ciutat de les dames. Ens convida a totes. Vosaltres, dames, donzelles, dones de totes condicions que heu estimat, estimeu i estimareu la virtut i la prudència, vosaltres que esteu mortes, vosaltres que viviu encara, i vosaltres que vindreu a l'esdevenidor, alegreu-vos totes i sigueu felices per la nostra nova ciutat. Ciutat és un cant, realment, jo la considero feminista, diguin el que diguin, la gent hi serà.
La teniu?
Sí. Com ho fes per tornar?
Amb les fletxes aquestes?
Aquí. Vale.
Veieu? La teniu aquí. Ella està oferint el llibre. La veieu amb el llibre? Oferint el llibre de la ciutat de les dames a
la reina.
La Isabel de Baviera. No, aquesta és la reina.
Reina, sí. És la reina Isabel.
Però està en primer pla. Representa a si mateixa.
Representa sempre vestida de blau i amb aquesta toca. I aquí hi ha les altres dames, eh? I també estem contra nosaltres. Vosaltres que vindreu a l'esdevenidor. També estem contra nosaltres.
Fa genealogia.
I aquesta és la... O sigui, quan es vol buscar la defensa de les dones, el primer que hem de fer història de les dones. Vam començar a fer història de les dones en defensa de les dones, perquè veure d'on venim per veure allà on anem, no? I veure que abans que nosaltres hi van haver altres dones que van dir el mateix que nosaltres pensem avui. Llavors, doncs, és aquesta genealogia que la trobo molt, molt interessant. Per això fem història de les dones, eh? I una mica l'última dona que volia posar més propera a nosaltres, Isabel de Villena, nascuda a València, va viure al segle XV, és una miqueta més tardana que Cristina de Pizan. Aquest és el seu llibre. És Isabel de Villena, va néixer amb el nom de Leonor Manel de Villena, filla d'Enric de Villena, el marquès de Villena. El marquès de Villena era un savi de l'època. La va educar la reina Maria de Castella, reina d'Aragó, la va educar a la seva cort de València, perquè era una filla natural d'Enric de Villena. No diuen mai qui és la mare d'Isabel. Es va fer monja i als 15 anys va entrar al monestir de la Trinitat de València i en va ser abadesa. I va escriure una obra que és una Vita Christi, que de fet és una obra en defensa de les dones. Fa també genealogia, fa també història de les dones, però a través de l'Evangeli. Ella agafa l'Evangeli i estudia i analitza totes les dones que surten a l'Evangeli. Les van avisar a les glosa. I les diu, i parla en nom d'aquestes dones, i pensa en aquestes dones. És a dir, que és una Vita Christi, que Crist és el protagonista, però no és. De fet, és una Vita Maria, parla molt de Maria, i molt de les dones que estan al voltant de Crist. Us deixo amb el català que escrivia ella, eh? Los principals miracles feu-se clemència en dones i a petició d'aquelles. En tant, que havien de conèixer la gent que el càrrec que vergonya que les dites dones portaven per la desobediència de la primera era ja del tot passat i a elles havien tornat en molta glòria. És a dir, Eva, deixem-ne estar, Eva, ja. Això és el passat. Mirem doncs, les dones que estaven al costat de Crist i els principals miracles es fa per elles. Aquí no ho vaig a llegir-lo ara, però el podeu llegir després. És molt bonic, molt bonic. Això sí que és un cant a la maternitat. Un cant a la maternitat d'una dona que no va ser mare i que no va conèixer la seva mare. Eh? És un cant a la maternitat, es posa en la pell de la cananea que demana un miracle perquè Jesús curi a la seva filla. Llavors el que fa Isabel de Villena és un cant a la maternitat, que és molt bonic el que teniu en els textos i és molt bonic. També parla de les santes dones del Magdalena, i de les dones en, la, en el moment de la resurrecció. Anau a Mares Mies, diu Jesús ressuscitat, que jo vull que per vosaltres dones sigui denunciada, denunciada la resurrecció mia. I per vosaltres ho sentin les, els germans meus, sois els apòstols. I conec a tot el món que qui més ferventment és en amor mereix ésser primer en les alegries i consolacions i famós. Segons, en vosaltres veuran per l'experiència. És a dir, per mi l'amor de les dones, l'amor que li han tingut les dones en el seu voltant, fent les anunciadores de la resurrecció. Això és les reflexions que sobre la vida cristiana fa Isabel de Villena. Unes reflexions que jo diria també que són feministes. Si no teniu cap dubte de què era feminista, us llegiré aquesta part. Certament la dona sàvia i discreta edifica i exalça la seva casa. Quan obre la seva boca, escapa saviesa i la llei de clemència és posada a la llengua de la virtuosa dona. I la prudència sua no permet que menja pa, que no permet que mengi el pa ociós. I els fills de tal mare, trobant-se molt alegres, beneixen i lloen la seva virtuosa mare. I els qui de dones mal parlen cauran en la meva ira, car pensar poden que la meva mare és dona que ha merescut a totes les filles vostres gran corona. I els és una salvaguarda tan forta que ningú no es pot enutjar que a mi no ofena molt. Posa això en boca de Jesús, que evidentment vaig a trobar això, però això el posa Isabel de Villena en boca de Jesús quan diu la gent que mal parla de les dones que la maleïda també, si és una mica aquesta idea que us deia de que sí, que està defensant les dones a través de la vida cristi. Bé, doncs, si parlem d'avui ja veiem el valor que té avui l'obra de Cristina de Pizarro i d'Isabel de Villena de cara a la defensa de les dones. Jo penso que és interessant. I no sé si tinc temps ara. Sí, quan em queda?
Sí.
Passo com molt de pressa. Pensem que hi ha dones que no saben, la major part no saben llegir ni escriure, però són transmissores de la cultura popular, sobretot transmissores de la llengua i dels coneixements que en diuen de dones, perquè hi ha documents que parlen dels coneixements de dones, coneixements que són específics de dones. Dones que fan moltes coses, dones capaces de fer moltes coses, i moltes coses alhora. Aquesta imatge és una imatge alemanya, però és molt interessant, realment. Però podem parlar d'Anna Mercera, de Peralada, que el 1385 va viure a Peralada. I sabem que tenia un obrador de merceria, és a dir, fabricava cintes, i les venia, que conreava un hort, que tenia fora muralla, i que sabia manejar les armes. Perquè en el moment que es va ser assetjada Peralada per les tropes franceses, ella va fer captiu un cavaller francès, un cavaller que anava a cavall, i ell anava a peu. I el va fer presoner. Per tant, tenim una dona que fa moltes coses, no sap llegir i escriure, però fabrica cintes, les ven, conrea l'or, se'n va amb la ciutat assetjada, a fora muralla, conrea l'or perquè ella vol collir les seves flors, ells ja han soldats francesos, és igual, i un francès que el cavall li cau a la sèquia i el fa presoner, perquè ella ja surt a fora amb una llança, surt de la muralla amb una llança, perquè per atreçar un cordó de soldats, evidentment una dona, si no porta una llança, ho té bastant difícil, no? I va sortir amb una llança. I ens trobem, doncs, exemples de persones, de dones, que no es parlen sants així menys, ara, perquè no tenen temps. Però sí que, ja que parlem de la saviesa, aquesta saviesa neix de la relació. Aquesta saviesa de les dones que no aprenen en els llibres, però també de les dones que aprenen en els llibres i que fan una defensa de les dones, ho fan en relació amb altres dones, sempre. La genealogia dona sabers. I això ens basem, com us deia abans, amb la història de les dones, amb l'altra història, la història que no acostuma a estar en els llibres d'història. I la principal estratègia passa per la transmissió de sabers d'una dona a l'altra. És molt interessant aquesta imatge de Santa Anna ensenyant a llegir a la Mare de Déu. No? I em sembla que una de les coses que sí que hem perdut és la genealogia materna. La relació entre mare i filla la perdem. Aquesta relació de confiança, de transmissió, s'està perdent bastant. Cal recuperar-la, com cal recuperar la sororitat, és a dir, la solidaritat entre dones. Aquesta solidaritat entre dones és la que ens aportarà coneixement, que ens aportarà, doncs, saviesa que dèiem abans. Una santa genealogia, la genealogia, Santa Anna, la Mare de Déu, el nen Jesús, i una santa aquí al costat, una altra dona, la santa genealogia. I només us llegiré dos documents que ens apropen a aquesta relació mare-filla, una, i una relació mestre-alumne, l'altra. Molt amada he de mi cara filla. El major desig que jo he al món, si és veure vos, cada nit i dia no estic sinó amb vos, perquè vostè vos vulleu atendre, he guardat la via tan gran congoixa, que jo pas per vos, que vulleu viure com a bona dona. Cara filla, moltes vegades vos he escrit que vinguéssiu, que mai no he hagut resposta, sinó d'una, la qual nit i dia porta els fills, he la veig diverses vegades per amor de vos, perquè, si fóssiu benvolguda, ni veniu, sabé que seria gran profit vostre i meu. L'Andreua, mare vostra, que molt vos saluda i nit i dia, està amb vos, dormint i veritant. És una carta d'una dona anònima, escrita en català medieval, una dona anònima que sabem que es diu Andreua, però no sabem quin era el seu cognom, ni des d'on escrivia, ni a on escrivia, ni a qui escrivia. Escrivia amb una filla també anònima, però és realment un cant a l'amor maternal, que és molt bonic. I per acabar, un fragment del testament d'una mestra que va testar l'any 1501. El testament és de l'any 1501. Es deia Estefania Carròs i va néixer en 1456 i va morir en 1511. Però el testament és de 1501. Deixem a Joana Escribana, filla de mossèn Francesc Escrivà, 400 lliures. Era una alumna que tenia ella interna a casa. Aquesta dona educava, és la primera mestra que tenim documentada, a Catalunya, que tenia noies a casa seva, noies de la petita noblesa, de la burgesia, sobretot de la petita noblesa rural, que les educava a casa, els pares li confiaven perquè les eduqués, i llavors li firmava com un contracte amb unes condicions. Una de les seves alumnes, de les primeres, va ser una filla natural del rei catòlic, una filla legítima de Ferran el Catòlic, o sigui, que veiem una mica aquesta dona. Bé, doncs, diu que deixa d'aquesta Joana Escrivana 400 lliures, la qual, si abans el nostre home no serà casada, vull ser aportada a casa de son pare a nostres despeses i paga el viatge perquè vagi, torni a casa del seu pare, el qual sia molt encarregat i entengui en prest col·locada dins de sa filla en el que ella voldrà fer de si mateixa. en un moment en què mai es podia llegir estar ni marit. Portaven en un convent o et casaven. I ella diu en el pare d'aquest alumne que li deixa aquests diners amb aquesta condició, que pagarà el viatge perquè torni amb el seu pare, però que el seu pare deixi fer a la seva filla el que ella vulgui. Deixi criar estat i marit, si és que es vol casar, o convent, si vol entrar en religió. Fixeu-vos que és una excepció, realment, però ens dona la veu del que pensaven les dones de l'època. Aquesta dona no es va voler casar, va estar soltera, és de les poques dones solteres que tenim documentada. Però la seva germana, la seva cosina, la gent del seu voltant, les dones que es van casar al seu voltant, van tenir uns matrimonis tremendament desgraciats. I llavors, doncs, ella no es va casar. I es va dedicar a educar a nenes. També la imatge és molt bonica, vull que la mireu una mica com a aquesta nena. És de l'altada, és del retaule de Santa Llúcia de Sant Llorenç de Lleida. És molt bonica, realment, la imatge. Bé, no sé si tinc mai passa més temps o no.
Si volen...
Més que de què pregunteu? Bé, aquest any pregunteu per aquesta imatge de la Rada que us he posat aquí davant. Pregunteu si no podem doncs, continuar comentant algun document. Però jo no sé si no sé quina hora d'acabar.
Jo crec que ens hem d'aturar aquí.
Que pregunteu, sí.
O sigui, primer, agrair-li a la Teresa aquesta magnífica allò xerrada.
Sí, bueno, a més això del que has dit tu ara, que jo ja he demanat diverses coses, però no sé, m'agrada molt que fes amb una importància, sobretot a l'exemple de Requis, ara de Estefania Carrot, que fet, vam tenir una xerrada fa dos dies de ser professora de Miriam Comas, sí. I també ens va xerrar d'Estefania Carrot, i també és un curs que m'ha tornat a escoltar coses d'ella. Es fet també de que ella decideix quin no casat ser, de que ella tingui, digui, com els matrimonis d'aquestes persones, d'aquestes dones del meu voltant, diuen que no, que no, bueno, que no és un bon matrimoni. És el començament de la cosa, d'emancipació de, si jo no em vull casar, no me casaré. I és una cosa que jo
no sé. Si ella es podia venerar, tenia diners, tenia dot, podia, era una dona rica, el seu pare era un personatge i ella tenia propietats a Sardenya. Podia haver separat, diguem-ne, però no va fer. Es va quedar soltera. Tenim algun exemple d'altres mestres de finals de la mitjana, sobretot del segle XVI, d'altres mestres que diuen que es queden solteres perquè es volen dedicar a l'ensenyament i que la vida familiar no els hi permetria doncs, dedicar-se realment a l'ensenyança. Hi ha alguna mestra que ho diu de finals del 15 a començaments del 16? Abans no en tenim cap referència.
Sí, aquest és un pensament que també crec que també era masculí, perquè jo no sé si no
era normal, dones solteres no en trobem.
Sí,
perquè ell s'havia dedicat a la ciència, s'havia dedicat a l'ensenyament i si es casava, doncs, això li privaria. Però això li deia a l'Eloïsa de la
Vela. O sigui, que és un pensament bastant normal, aquell, sí. No poder compaginar...
No poder compaginar la vida de família amb la sobretot amb la cultura, amb l'alta cultura lletrada. Sí, ets aquí.
Que no he tingut temps d'apuntar el del llibre de la ciutat de les dames.
Sí.
Què defensava? Algú de la querella de...
Ah, la querella de les dones, sí. La querella de les dones és una... encara que jo siguis, és una discussió de paraula escrita, sobretot, que... en pro i en contra de les dones. És un moviment filosòfic, un moviment literari, que discuteixen sobre el valor que té o no té la dona. Hi ha doncs, persones que, homes, sobretot laics i eclesiàstics, que escriuen en contra de les dones, i llavors hi ha homes que les defensen i dones que les defensen. A les dones.
És un dels grans debats intel·lectuals sí, sí. De la Baixa Edat Mitjana.
És el gran debat de la Baixa Edat Mitjana, realment, sí. És un dels debats. Llavors tenim el nostre Bernat Metge, que en el seu llibre El somni, la meitat del llibre ataca a les dones i l'altra meitat les defensa. O sigui, fa, si llegeix El somni de Bernat Metge, veuràs que té una part en què defensa les dones i una part en què les ataca. Per exemple, si no podeu parlar, aquesta que m'he saltat, la podem veure. Perquè és una dona que va viure molts anys també, va poder fer moltes coses. Fixeu-vos, era senyora feudal de la Vall d'Osor. Va personalment a cobrar els censos. Manté plets. Presta diners. Jutja i castiga. Perquè senyora feudal, jutja i castiga. En un moment en què la Vall d'Osor estava destrossada perquè havia hagut el terratrèmol. Terratrèmol que va afectar. La visita va ser pràcticament a la Vall d'Osor, que va afectar també a Olot, etc. I que fins i tot va arribar fins a Barcelona, que va caure una pedra de Santa Maria del Mar, va caure una part de la porxada. Bé, doncs en aquell moment la Vall d'Osor estava destrossada. Ella anava a recaptar el censo i va tenir tot el que hagués fet a la senyora Fondal i anava. Hi havia Barcelona, s'anava fins a la Vall d'Osor. Com que la Vall d'Osor no tenia casa perquè el pare havia caigut, es quedava anglès a casa d'una parenta. I llavors feia tota la feina de senyora feudal. Ella sap llegir i escriure, compra llibres, per tant les llegeix, escriu cartes, en tenim diverses de la seva mà, i porta la seva pròpia comptabilitat. Hi ha un llibre de comptabilitat que la porta ella mateixa, i hi ha la seva lletra, i va dient cada dia que gasta. Patrocina obres d'art a la Catedral de Barcelona. Va fer construir un gran sepulcre per la seva mare, impressionant, que encara el podeu veure avui, i un retaule gòtic. Com a mestressa de casa, com que tenim la comptabilitat, veiem que té cura de l'habitatge, de la roba, del parament de la llar, del servei, prepara els viatges quan ha d'anar cap a Osor o cap a Anglès. No? S'ocupa de l'avituallament, no falti res, de l'alimentació, fa conserves i dolços. Ens explica com fa el codonyat i ens explica com fa els torrons. Ens ho diu en el seu llibre. Avui he comprat mel i avellanes per fer torrons, etc. Té un taller de filatura amb les seves, un petit negoci de 100 dones amb ella que filen i venen la feina, venen aquesta feina i tenen aquest obrador. i teixeixen uns vels, teixeixen vels en aquesta filadura. És transmissora de sabers de dones que els posa per escrit. La seva llibre de comptabilitat, quan li donen alguna recepta de cuina, l'apunta. Quan li donen una recepta d'un tint per tenir els guants de groc, doncs pinta per tenir els guants de groc, faràs això. I remeis casolans, també, pel mal d'ull, per això, per l'altre. I també apunta oracions. I fins i tot cançons de trobadors que sent que canten pel carrer i les anota al mig del seu llibre de comptabilitat. És a dir, aquesta capacitat de fer moltes coses, això. Són aquests altres sabers dels que no hem parlat, però ja que el tenia apuntat, doncs també és interessant de veure que hi havia dones que podien fer moltes coses. Si aneu mai a la Catedral de Barcelona, aneu a veure la taula de Santa Caterina i Santa Clara, que el va fer pintar ella.
És preciós, eh? O sigui, que si tot val la pena si entreu a la catedral, que està entrant a mà dreta.
No, a mà dreta hi ha el sepulcre de la seva mare.
És veritat, el sepulcre.
I a darrere la girola hi ha l'altra taula que va fer pintar. Que havia d'estar tot al mateix altar, però ho van separar. Ella ho va fer tot pel mateix altar, l'altar on estava enterrada la seva mare. Estem parlant de genealogia, no? I es va fer enterrar a terra els peus de la seva mare, ella. Va fer un gran sepulcre impressionant de la seva mare i es va fer enterrar a terra els peus de la seva mare. Sí.
Nosaltres, com veieu, si volíeu fer qualsevol pregunta, que us podia satisfer la curiositat, no ho sé, mentit, la Teresa podria estar parlant una setmana sobre totes les dones que ha documentat i totes les fonts que ha llegit. Una de les últimes que a mi m'ha impressionat molt va ser el fet de trobar que una dama de la cort de la reina Maria...
No. De la cort de Violant de Bar. De la cort de Violant de Bar, sí.
Doncs llegia una obra que us ha citat aquí.
Sí, La ciutat de les dames.
La ciutat de les dames.
La tenia, tenia La ciutat de les dames.
Aquest document el va trobar...
El va trobar fa poc amunt, bueno, d'una manera rocambolesca, també.
Sí, però els documents és com si trobessin a la Teresa, és una cosa màgica. També, jo ho puc dir perquè estàs
fent treballar. Un document perdut, un document destrossat.
Però amb una informació...
És la primera cita que tenia de la ciutat de les dames, l'original francesa, més a més, aquí a Catalunya. L'original poc temps després d'haver mort la Cristina Pizarro.
No només a Catalunya, sinó a tota Espanya.
A tota Espanya i potser a molts altres llocs. Sí. És la primera cita que està aquí. A més, és l'original francès. Perquè, perquè posa la primera frase del llibre i l'última del llibre. Llavors, és clar. I la primera frase és en francès. Aquest és el llibre de la ciutat de les dames, en francès. Quedes parat quan ho llegeixes. A més, el llibre estava molt trencat el document i més ara no m'has llegit bé. No m'has llegit bé.
Sí que l'havia llegit bé. Per tant, jo em torno a agrair a la Teresa que hagi acceptat la nostra invitació. Espero que hàgiu pres nota i sobretot apreciat com mira la història en ample, en gran, les coses de metodologia que us ha explicat que són fonamentals per fer una història, com deia Bloch, total, no la història de la meitat de la humanitat. Per tant, agrair-li de nou que hagi estat aquí i a vosaltres també per venir a escoltar-la. Gràcies a tots.